Bona nit, ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres en un programa més del Perfils, aquí al 107.6 de la freqüència morada a Ràdio Falset.
I avui, en aquest mes de novembre, que sembla que encara no vulgui guaitar l'hivern, començarem amb un nou convidat que s'explicarà coses de la seva vida, de la seva feina.
Avui també, com sabeu, en el programa ens falta el nostre company Miquel Giné, que no pot ser aquí amb nosaltres, per acompanyar-nos en aquest programa d'avui.
Segur que el trobarem a faltar durant l'entrevista amb les seves preguntes, sempre tan agudes.
Com ja sabeu, aquest és un programa on entrevistem a una persona coneguda per algun o altre aspecte, però pensem que és molt més que una simple entrevista.
També volem que us agradi, que us interessi el que diem i així passar una estona agradable amb el seu contingut.
En aquesta entrevista volem agafar els diferents perfils del personatge, per això aquest nom del programa Perfils, perquè buscarem el perfil personal, el perfil professional i també l'altre perfil que potser desconeixem més, el perfil més humà.
Volem, si es deixa, descobrir i aprofundir més en la seva persona i conèixer-la, més que no pas en el personatge en si.
I ja, sense més preàmbuls, comença el programa Perfils.
El convidat d'avui és natural de Cornudella del Montsant i va néixer fa uns 45 anys. Té un fill preciós de 6 mesos i està casat a Tortosa. És especialista en relats breus, recollits en el seu llibre Tens un racó dalt del món, en el seu llibre Postres de músic, que va ser Premi Maria Vayreda, i en Vertigen del trapecista, a més de nombroses participacions en reculls i col·lectius. Enguany ha publicat el recull de poemes A la barana dels teus dits i el llibre Una sortida digna. També és coneguda la seva activitat com a blocaire des de Tens un racó dalt del món, amb els seus jocs literaris, entre altres iniciatives. Avui parlem del Josep Maria Tibau.
Bona nit, Jesús.
Hola, bona nit, gràcies.
Per començar, bueno, en tot cas, de Montse ja ho he dit una mica, vas néixer a Cornudella. Explica una miqueta la teva infantesa, com te'n recordes de la infantesa?
Bé, és una infantesa molt normal, suposo, com la de majoria de xiquets de la meva edat i d'un poble petit, com pugui ser Cornudella o pugui ser Falset. Una infància, doncs, que recordes feliç, almenys, no, encara que sigui un tòpic, no? Però bé, d'un xiquet normal i corrent que jugava pels carrers Sant Isidre, que era on jo vivia, de Cornudella, on queies a terra i se't pelaven els ginolls i jugaves per la muntanyeta plana, que nosaltres diem, que està per allí al voltant del poble, amb el Montsant sempre al darrere i Siurana al davant, no? Que és una imatge que m'ha quedat molt, molt marcada, no? I que apareix en molts dels contes. I, en fi, era un xiquet molt normal, amb els seus estudis, els seus amics, i els seus jocs i les seves fantasies.
Uh-huh. Ens dius que... Bueno, hem dit que casat a Tortosa, no vas convèncer que visqués a Cornudella?
No, bueno, és una cosa que ja tenies bastant, bastant assumida. I, en fi, molt content, no? Perquè a Tortosa realment estic molt, molt, molt bé. És una ciutat d'una mida molt humana, no? No és una gran ciutat ni és un poble petit. I bueno, jo estic molt content de viure a Tortosa i a les Terres de l'Ebre.
Te'n recordes la teva primera escola de Cornudella, els teus primers mestres? Veure, què feies per allí?
Molt. L'escola, doncs clar, és una escola molt, molt singular, no? I sobretot, a més que els pobles petits, el col·legi és molt entranyable. Normalment són classes grans, amb pocs alumnes, que compartíem normalment amb dos o tres cursos de vegades, no? Cosa que a l'ensenyament li dona unes característiques molt especials, no? Això de compartir classe a vegades amb un curs avançat, a vegades de fer estar més atent al que deien el curs del curs següent que el teu propi, no sé, i jo recordo amb molta tendresa, no? I amb molta joia, i jo penso molt, molt feliç.
Eres un bon estudiant?
Bé, normal, anava aprovant, tampoc no era ni el millor de la classe, ni era ni el pitjor, i bé, molt normal, el considero.
Tens alguna anècdota que ens pugui explicar, d'alguna vivència d'aquella època? Així que diguis, mira, me'n recordo una vegada...
És com una mena de denominador comú, més que una cosa en concret que t'hagi marcat molt d'aquella època, és aquella sensació de vida saludable, no? De vida de llibertat, de tendresa i de l'amistat que tenies amb els amics i de jugar, dius, bueno, estic jugant i jugo a córrer, no? Pels carrers i pels voltants del poble.
No calien joguiners.
Exactament, no? Sortir al carrer i jugar amb els amics.
I després una mica més gran, més adolescent, més de jove, diguéssim, quina anècdota recordaries?
Bé,
o quina és anècdota, o sigui, quina record et ve?
Bé, els records que tinc més de l'adolescència és...
Que acabis, tu acabes els estudis a l'escola primària.
Exactament, sí. Acabo el vuitè de GB
i què fas?
I en fi, doncs toca marxar del poble, evidentment, per a continuar els estudis. I vaig a estudiar a Tarragona. Jo tenia 13 anys encara, no? Perquè com que soc del desembre. Uh-huh. I amb 13 anys doncs me vaig anar a Tarragona a estudiar. Estava a la residència Sant Jordi, que molts suposo que coneixeran, és una mítica residència. I vaig estudiar allí el BUP, COU i Magisteri. Per tant, ja van ser uns 7 anys doncs, que també vaig viure una mica de, a cavall entre Tarragona
i Cornudella. I el canvi que vas superar, aquest canvi de Cornudella a Tarragona...
Home, és un canvi important, no? Perquè jo me considero bastant infantil, no? I per sort encara m'hi considero. No, però quan ets a l'adolescència, clar, el que tens ganes és de sentir-te gran, no? I jo físicament, no? I mentalment me sentia també molt crio, no? I, clar, era dels petits de la generació, no? Perquè al néixer al desembre sí. També ets com a més petit. I, clar, jo recordo els primers anys va ser bastant traumàtic, no? Perquè amb 13 anys te n'anaves de casa i t'enyoraves i estaves allà a residència i comptaves les hores per a tornar i, en fi, jo sobretot el primer any el recordo bastant, bastant traumàtic, no? A més, recordo perfectament que el primer examen que vaig treure, jo que més o menys ho aprovava tot, al Cornudella, i recordo que el primer examen de matemàtiques vaig treure un 1, no? I dir, ostres, això serà molt dur, això serà... Però, bueno, me vaig anar allà molt bé i ja pràcticament els últims anys que estudiava allí ja era una mica la inversa, no? Vull dir, moltes vegades si et podies quedar el cap de setmana a Tarragona doncs t'hi quedaves moltes vegades, no? Per tant, va ser molt interessant, sí.
On has viscut al llarg de la teva vida? Dins de Cornudella, després Tarragona...
Sí, Tarragona, que hi vivia doncs, tota la setmana, i després ja de seguida, l'últim any que vaig estudiar, bueno, després d'un petit parèntesis militar a Melilla, no?
Bé, és un parèntesis això també marca
intercontinental, no? Sí, però és una cosa que moltes vegades ni penses, no? És un parèntesis que estàs com a mig adormilat allí i després tornes a fer la teva vida normal. I l'últim any que vaig estudiar a Tarragona va ser quan vaig conèixer la meva dona, va ser un any una mica doncs, singular i especial, no? on l'educació va passar un segon terme, no? per a deixar pas a l'amor en el màxim esplendor. I d'allí ja pràcticament al cap d'un any o així ja me'n vaig anar a viure a Tortosa i bueno, allà estic molt, molt a gust.
Molt bé. D'aquella joventut d'estudiant, aquella joventut de Tarragona, així una mica sol, no solitari, sinó sol.
Bueno, sí.
Quines anècdotes podies explicar-ne? Quines coses? Així, mira, jo m'escapava, me quedava a Tarragona.
Bueno, val a dir que sempre he sigut un bon xiquet.
Ja en trobarem suc d'aquí.
No, però he sigut molt bon xiquet. Jo. Val a dir que també estava amb mon germà, també estava a la residència, per tant, tampoc no estava sol. I sobretot el que recordo és una mica la germanor o les petites aventures diàries o que tenies allí amb altres gent que estava estudiant com tu, sobretot a la residència, al Sant Jordi, i que havia gent doncs, de tot arreu. No? Havia gent de Falset, havia gent de Cabassers, havia gent de Prades, havia gent d'Ulldemolins, havia gent de Tortosa, havia gent de la Fatarella, de Tivissa, i aquesta gent que vaig conèixer allí durant 7 anys, no? Fa que pràcticament a tots els pobles de la província hi tinguis almenys un conegut, no? I aquest conegut, al cap de vegades...
Un cosinet, quasi.
Sí, no? I moltes vegades aquesta persona que coneixes, potser t'hi trobes al cap de 20 anys, no? Te'n vas a la Fatarella i te saluda un que pràcticament no el coneixes. I dius, ah, sí, jo també estava al Sant Jordi. I no sé, jo penso que va ser molt interessant per a mi. Molta gent se n'anava a viure en pisos, no? I jo vaig mantenir-me allí la residència al Sant Jordi. I no sé, em vaig sentir molt acompanyat.
I a nivell de persona, o sigui, de formació com a persona, hi ha algun fet que t'hagi marcat d'una manera més o menys
important? Home, sí, durant aquella època, jo recordo sobretot especialment quan ja vaig començar a estudiar magisteri, i també un fet molt important i cabdal en la vida, potser exagerant, no? I sobretot a aquesta residència de Sant Jordi, va ser quan va passar a ser mixta. Això és un fet
important en aquesta edat, eh?
Un fet molt important, no? Que tu estàs en una residència de nois i, clar, que passi a ser mixta és una cosa que trasbalsa bastant els dies, les nits i
sobretot les nits.
Els hàbits d'estudi i ho trasbalsa tot, no? I realment va ser molt interessant, no? I clar, em va agafar en aquella edat que tens 18 anys, comences els estudis universitaris, comences a... Per exemple, jo estudiava magisteri, allí hi ha una gran sala d'espera o d'això que es diu l'aeroport, hi haurà gent que ho recordarà, i doncs un que tocava la guitarra i es posava a cantar una cançó de Lluís Llach, o... I era aquella època de començar a tenir unes idees, no? Que jo, de fet, que unes idees que una mica jo penso que ja les tenia, no? Però no te'n donaves compte de que les tenies, no? Aquestes idees...
Reafirmar el que...
Exacte, no? I dius, ostres, tot això... Jo ho sentia d'alguna manera i no me n'havia donat compte, no? I aquesta... En fi, no? És el típic, no? Aquesta època que comences a escriure els teus primers poemes, etcètera, no? És molt, una època maca.
El fet d'haver viscut al Priorat, què t'ha portat? Què t'ha representat tu a la vida, viure al Priorat? On neix el Priorat?
Jo penso que és una comarca molt singular, no? Una comarca molt especial. I alguna vegada ho he comentat, no? Per exemple, quan vaig fer la lliçó inaugural de la Fira de Móra d'Ebre, que em van encomanar que parlés una mica del Priorat literari, etcètera. Clar, no, jo era lo petit, no? Era el petit d'una família humil, no? D'un poble petit, no? D'una comarca petita, no? I jo tenia molt, almenys jo, no sé si tothom, aquesta sensació de que érem una mica invisibles, no? De que una mica... de que no existíem, almenys per la resta del món, no? Fins i tot recordo que et feia gràcia veure un mapa i veure, ui, mira, surt Cornudella, no? No? Existim realment?
Sí, fa il·lusió.
Tenen en compte, no? Perquè, clar, no sortíem mai a la televisió ni als diaris, ni... I tenim aquesta una mica sensació de que vivíem en una illa molt especial i molt estimada, no? Que ens mantenia una mica, potser, verges de moltes coses, no? I en certa part també aïllats, potser, però també protegits, no? Per les muntanyes, no? És una mica aquesta la sensació que tinc.
Tens algun referent com a persona, algun fet o alguna idea a la teva vida que sigui el teu referent? Digues que sempre penso en això. Amb això, bueno, amb aquella persona, amb aquella idea o amb aquella cosa.
Bueno, moltes. A veure, sobretot, per exemple, molts escriptors que llegies, perquè llegia de molt petit, no? Vaig començar a llegir llibres d'adults molt petit, i clar, un llibre, per exemple, que em va marcar molt va ser, per exemple, Incerta Glòria, de John Sales, que a més em va impactar doblement, perquè després d'haver-lo llegit i d'haver-ho impactat molt i de ser el llibre que tinc més subratllat de tots els que tinc a casa, després d'això em vaig enterar que l'home havia viscut a Siurana i que estava enterrat a Siurana, no? Llavors va ser encara un impacte doblement, no? I hi ha moltes frases d'aquest llibre que són una mica com... que les recordo molt i que són com una mica de... com aquestes frases que tens subratllades a la teva vida, no? Per exemple, una frase que diu un dels personatges... que després de la Guerra Civil, després de ser un anarquista convençut tota la vida i que es pensava que l'anarquisme era la panacea, que era el que ens salvaria a tots, i després de tot el que va haver de comprovar, el que havien fet els anarquistes en aquella època, no? Diu, clar, les persones no ens hauríem d'unir per les idees, sinó pels sentiments. No se'n compte de que hi havia gent bona i gent dolenta a tot arreu.
A tot arreu,
no?
Molt bé.
En fi.
Molt bé, doncs si et sembla ja podem passar amb el tercer, al segon terç, que és el perfil professional, diguem-ne. Potser per començar, aquesta seria un punt de partida. Tu què ets o què et sents més? Mestre, escriptor o amb allò que estàs treballant actualment?
Sí, allò que estic treballant actualment, que és el que me paga les garrofes i la gasolina i el lloguer, és l'Ajuntament, no?
Molt bé, doncs això.
Jo realment ara ja me sento un més escriptor, eh? I és una cosa que me va costar, no?, fer aquest petit pas, perquè soc mestre i és una cosa que penso que ser mestre, tot i que no exerceixo, però és una cosa que te queda, no? Perquè jo recordo que quan era petit i fent les típiques qüestionaris que et fan al col·legi, ja de molt, molt petit ja sempre vaig dir que jo volia ser mestre, no? Era una cosa que tenia com a molt clara. Jo penso que forma part de la teva manera de ser, no? de que t'agrada explicar les coses i, en fi, tinc molt carinyo en aquesta professió, però, en fi, els diners me'ls dona treballar a l'Ajuntament, d'administratiu, però jo realment el que em sento més és escriptor.
Molt bé, no, per això, entre altres coses, per això estàs aquí.
Sí, 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 sí.
Quan et planteges escriure?
Realment, a mi me va costar, no? Potser... per un excés de, potser, d'humilitat o d'una autoestima potser molt baixa, perquè clar, jo vaig començar a escriure poemes als 18 anys, però després m'ho vaig deixar, i fins a l'any 92 o així no vaig començar a escriure contes, però també d'una forma molt, molt espaiada i sense massa convicció, no? I realment, clar, és que jo l'ofici d'escriptor per a mi era una cosa excelsa, una cosa que no hi podia arribar, no? Un xiquet petit, d'un poble petit, d'una comarca petita.
Això sí que era marcat, sí.
Era, jo pensava que era una cosa impossible, com pots ser escriptor? És impossible, no? Però bé...
Com t'ho pots plantejar, no?
És, clar, és que ja no entra dins de lo possible, sí, per tant, sí, no t'ho planteges. Sí. Però bé, després, a poc a poc, vaig començar a escriure contes i vaig animant, vaig publicar el primer llibre, Tens un racó dalt del món, però realment no va ser fins després de publicar el segon que me vaig començar a creure que jo podia ser escriptor o que m'hi podia considerar, no? El fet de guanyar un premi bastant important com el Maria Vayreda, que significa que unes persones que no coneixes de res han jutjat que la teva obra mereix ser publicada i mereix ser premiada, quan
que és una visió mateix, objectiva.
Exactament, quan ells van fer-me adonar compte de que jo que doncs, tu, potser que ho podia ser, no? Va ser a partir d'aquell moment.
I què t'hi atrapa?
Què m'atrapa?
Què t'hi atrapa amb això? Bueno, potser sí que funciona, no? Potser sí que va bé, potser sí que... Què et fa continuar?
Bé, de moment, que xalo molt. una és que xales molt, sobretot ara, no? Al començament, la tasca d'escriure era una mica feixuga, una mica amb moltes moments que pensaves que no te'n sorties, escriure el primer conte em va costar molts mesos. Al començament era com una mica un part una mica dolorós, no? Tot això d'escriure, però a poc, a veure, és un ofici, no? Escriure és un ofici, com fer cadires o fer cistells, i a poc te'n va sortint dels petits problemes que te trobes contínuament, i aquest sortir-te'n fa que cada vegada doncs t'ho passis millor. I ara per a mi és un exercici que pràcticament intento fer una mica a diari, encara que siguin dues frases, i o sigui, escric per una necessitat de passar-me-ho jo bé escrivint i de crear i d'inventar-me històries que moltes vegades tenen vida pròpia i que prenen el seu camí, no?
Explica'ns una mica la història del teu blog, o sigui, aquesta nova eina que utilitzes per escriure, perquè a més has guanyat un premi. T'explica'ns una mica tot això.
Sí, bueno, això...
No, el seu blog, cal dir-ho, que ha guanyat el Premi Catalunya 2009, no?
Sí.
La categoria Literatura, i el Premi Lletra de la UOC, no és així?
Exactament, sí.
Per tant, és un blog, diguem-ne, que té cert carisma i certa...
Sí, que després, si voleu, us explicaré d'on ve el nom, no? Del...
Molt bé.
Per si algú no ha captat o no ho ha vist, no? Clar, començo el blog l'any 2007, si no recordo malament, ja les dades ballen ja a certa edat, i evidentment ho vaig començar com una eina per a promocionar la meva carrera d'escriptor, no? Perquè ets un autor doncs, que has escrit dos llibres, però que te costa que els mitjans de comunicació et facin cas, i en fi, tenia diversos amics que tenien blog i que m'aconsellaven tenir-lo, que jo també, i en fi, vaig dir, bueno, doncs potser sí, però és que jo no et dic i què hi posaré el blog jo, que jo no genero tantes activitats com dic, bueno, penjaré una notícia a la setmana o no ho sé, alguna cosa faré. I en fi, després ja ha sigut una velocitat de la llum, he passat a actualitzar-lo dos o tres vegades al dia, no? Escric moltes coses diverses, poesies, reflexions, jocs literaris, comentaris de llibres, moltes coses diverses. I una mica, jo el que explico és que jo vaig buscar aquest blog, no? Crear un blog com a marc d'un quadre, que és els meus llibres, no? Dius, bueno, jo els meus llibres vull que es vegin bé.
L'aparador.
Sí, l'aparador, no? Vull que... Bueno, hi posaré un marc ben maco en aquests llibres perquè la gent els vegi, no? I ara m'he donat compte que la gent es mira més al marc que els quadres, no? I soc més conegut com a blocaire que com a escriptor moltes vegades, no?
Però és molt engrescador el teu blog, no? Tens aquesta
sí,
capacitat d'engrescar.
Això intento, no? Intento buscar col·laboracions, participacions de la gent en els jocs literaris que proposo, incito la gent a escriure, soc una mica, no sé si perillós, no només els incito a llegir, sinó a escriure, potser se m'hauria de prohibir, ojalà. I, no sé, a mi m'agrada molt això, que la gent participi en el meu blog.
El teu blog, digues que el nom del blog.
Sí, clar.
Per què el nom?
Sí, clar. Jo el dia que decideixo crear el blog, cuidado que és perillós, ja aviso, faltaven 5 minuts per sopar i com que molta gent m'insistia, o alguns, que has de fer un blog, has de fer un blog, en un dels blogs que visitava, dalt a la dreta posava crear blog. Cliques, dius, crear blog en tres passos. Molt fàcil. Arriba un moment que t'he de demanar el títol i bueno, només se'm va córrer, tens un racó dalt del món, que és el nom del meu primer llibre, no? I bueno, allí ja vaig estar arreat, ja havia creat el blog, allò ja no tenia. Llavors, d'on ve el títol de Tens un racó dalt del món, que és el títol del meu primer llibre, és un anagrama de Cornudella de Montsant. És a dir, Cornudella de Montsant, canviant l'ordre de les lletres, apareix Tens un racó dalt del món, no? Que és una mica també el que representa el poble per a mi, no?
Molt bé, molt bé. Jo trobo que està molt ben trobat tot això, no?
Sí, és que a mi m'agrada molt, no? Jugar amb les paraules.
Molt bé. També escrius poesia, perquè sí, que enguany has editat un llibre de poemes que es diu A la barana dels teus dits.
A la barana dels teus dits, sí.
Com va sortir aquesta inquietud poètica?
Pues, bueno, no sé, com he dit abans també, cap allà als 18 anys, 18, 19, 20 anys, doncs escrivia poemes, que el 99% doncs, són il·legibles, amb faltes d'ortografia i tot, i els tinc guardats en una llibreteta de quadros ben amagada. I els últims poemes que vaig escriure en aquella època eren dedicats doncs, a la meva dona, i ja no n'havia escrit res més en 20 anys. O sigui, m'havia passat 20 anys sense escriure ni un sol vers. Per què vaig tornar a escriure poemes? No sé, jo suposo que hi ha diverses coses, no? Una cosa pot ser la lliçó inaugural que em van encomanar a la Fira de Móra d'Ebre, on me demanen que parlés de la literatura al priorat. Clar, em vaig començar a documentar i em vaig donar compte que el 99,9% dels autors del priorat i dels llibres del priorat són poemes, no? Clar, vaig llegir molts poemes d'aquests, no? Com per exemple alguns teus, d'Agustí, i després també vam fer un homenatge a Gerard Vergés, a Tortosa, vaig començar a llegir poemes de Gerard Vergés. Escoltava molt a Jesús Fuster, que les seves cançons també són molt poètiques, i alguna vegada li vaig dir, ui, si torno a escriure poemes, serà per culpa teva. I després els blogs, no? Clar, la dinàmica dels blogs, en molts blogs la gent escriu versos, poemes. Mm. Jo, clar, vaig començar a llegir molts poemes d'aquests i una mica em vaig anar impregnant d'aquest espírit poètic una altra vegada, i sense donar-me en compte, en 2 o 3 o 4 setmanes vaig començar a escriure poemes d'amor. Són poemes d'amor dedicats a la meva dona, i que són uns poemes d'amor després de 20 anys de convivència, no?
Aquí... Que tens mèrit.
Exacte, no?
Jo no m'hi ha escrit a dir-ho, eh?
Sí, clar, però cal dir-ho, no? Vull dir, hi ha vegades que el matrimoni doncs, i la vida en parella doncs, acaba bé, escolta, i funciona, i la nostra relació funciona, i són poemes d'amor doncs, que potser hi ha més brases que foc, són poemes d'amor de coses senzilles, com parar les estovalles junts, plegar els llençols... Són un amor així, no? Tranquil i calmat. I
quotidià.
I quotidià, exactament.
Arrel d'aquest llibre de La barana dels teus dits i el teu blog, explica'ns aquesta idea fantàstica que vas tindre i què va sorgir de tot això.
Sí, doncs mira, a vegades se t'ocorreixen bogeries i des del meu blog vaig llançar una proposta, perquè molta gent deia que del llibre A la barana dels teus dits li agradava molt el títol. No? I realment és un títol que a mi també m'agrada. Fins i tot a vegades penso que només hagués calgut fer el llibre amb la tapa i ja està, no? Perquè potser és el millor del llibre, del títol.
I
ara? Sí, i vaig proposar que la gent, doncs, per promocionar també el llibre, doncs, mira, fer com una mena de concurs on la gent escrivís poemes on sortís l'expressió A la barana dels teus dits i entre tothom que participés li regala... sortejaria un llibre, ja està. No era aquesta, aquí s'havia acabat la meva idea inicial, no? Clar, la sorpresa va ser que en 10 dies va participar 55 persones, no? Alguna també l'Agustí, i gent que té blogs, moltíssims, en fi, vaig quedar sorpresíssim d'això, no? I poemes molts de qualitat, no? I algun dels participants em va suggerir i per què no vols recollir-me en un llibre? Dius, ah, doncs bé, a vegades me convides, no? I, en fi, una editorial nova que s'ha creat, una editorial virtual que es diu Petròpolis, de Jaume Llambrí, que treballa a l'URB, va dir, mira, doncs jo fa molt temps que tinc ganes de fer una editorial virtual per a editar llibres que es puguin baixar de forma gratuïta a través de la xarxa i podríem començar amb aquest llibre. Dius, encantat. Eh? I en dos dies, són coses aquestes de les noves tecnologies, ja teníem el llibre penjat amb la seva portada, els seus poemes inclosos dins, i en fi, ha sigut un èxit realment important, perquè ha cridat bastant l'atenció, això, no? Un llibre sorgit d'un blog, d'una iniciativa on han participat 55 poetes, i bueno, m'han entrevistat a La Vanguardia, van presentar el llibre a Barcelona amb un gran èxit, i, en fi, jo estic il·lusionadíssim.
Molt bé. Suposo que penses seguir escrivint coses, perquè, de fet, tu sempre has dit que t'agradaria viure el cuento, no?
Si sí, 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 sempre. Encara me n'he sortit.
Explica'm com va això.
Bé, bueno, lo de viure del cuento...
No, i continuar escrivint,
sí,
vull dir.
Lo de viure del cuento està malament. Lo de viure del cuento està molt mal, la cosa. Però, bueno, jo continuo escrivint i la veritat és que cada vegada amb més il·lusió i, en fi, és una forma d'entendre la vida i escriure i continuar fent llibres i intentar doncs, que cada llibre doncs, que arribi a més lectors. Val a dir que moltes vegades penso que els lectors me'ls vaig guanyant un a un, no? A través del blog i a través del boca a boca, i, en fi, però jo estic molt satisfet perquè a més em surten presentacions a diversos llocs i em coneix gent arreu dels països catalans, no? I en fi, jo procuro continuar escrivint amb tota seguretat.
Quin és el teu projecte immediat de futur? O sigui...
Bé, doncs ara estic, com ell que diu, acaba de sortir Una sortida digna i ara estic molt, molt ficat en les diverses presentacions que tinc. La setmana passada vaig estar a Barcelona, ara tinc diverses presentacions ara durant el mes de novembre. Ara estic una mica centrat en això, però bueno, jo continuo escrivint. No és cap amenaça, però tinc contes escrits com a mínim per un parell de reculls, per tant... tinc properament, suposo que d'aquí un any i mig o així sortirà un altre recull de contes, i bé, no sé jo si algun dia me dedicaré a escriure la tan esperada novel·la, no?
Perquè tothom... això deu ser un clam amb les teves amistats.
Sí, no? Amistats, editors, agents literaris, periodistes, sempre te pregunten per la novel·la, no? Cosa que és en certa part divertit, no? Perquè és com si no fas una novel·la, no, com si no fossis gran, no? Fes-te gran i fes una cosa en sèrio, escriu una novel·la d'una vegada. No sé, els escriptors de novel·les no els pregunten mai si escriuran un recull de poemes, i els poetes no els pregunten si escriuran algun llibre d'assaig, no? Uh-huh. En canvi, els que escrivim contes sempre ens pregunten quan escriurem la novel·la. No sé.
Molt bé, quan surti.
Sí, quan surtis, i si no surt, tampoc no passa res.
Molt bé. Estàvem dient que bueno, aquest teu últim llibre, Una sortida digna, que és el títol d'aquest últim llibre, què n'esperes? I com està a nivell editorial? Diguem-ne, va bé? O encara és massa recent per fer algun comentari?
Sí, clar, és molt recent, no? Perquè ha sortit al mes de novembre, d'octubre. És molt recent, primer per a saber com els resultats de les vendes, tal com està muntada la indústria i la distribució, doncs moltes vegades ni l'editorial sap realment quants llibres s'han venut, hasta que han passat molts mesos. El qual cosa és un problema, no? Perquè potser s'han esgotat i no ho saben, és una mica complicat tot aquest tema. Però jo de moment el que estic captant pels lectors, no? que m'han escrit al blog, i jo estic molt, molt, molt satisfet, no? Perquè la majoria de gent que el llegeix, doncs, no sé, el comenta als seus blogs o m'escriu i me fa sentir molt, molt, molt content.
Què és el que més t'agrada d'aquesta feina d'escriptor?
Bé, una és el fet d'escriure, no? Solitari, no? Que, sobretot quan te'n surts, no? Perquè a vegades comences un conte i no trobes el final, no saps com acabar-lo i te crea certa frustració, però clar, cada vegada que acabo un conte, jo per a mi no sé si és com un orgasme, o és, però sí una gran satisfacció, no? I quan, sobretot quan trobes aquest final que dius, ara l'he trobat, no? Ara l'has encertat. És una gran satisfacció. Abans, clar, jo en un recull de 26 contes tinc 26 vegades aquesta satisfacció, cosa que un autor de novel·la només ho té una vegada, pot ser més gran, però jo tinc moltes petites felicitats a l'hora d'escriure'ls, no? I després, clar, sobretot quan pots contactar amb els lectors, i val a dir, sobretot, lectores,
el
sexe masculí, doncs que s'hauria de posar una mica més les piles, o són més tímids
no llegeixen tant.
O no es manifesten tant.
Creus que
tant.
No llegeixen tant els homes que les dones?
Això seria no ho sé, jo me penso... Perquè, més, no ho vull pensar.
Tu
no
també
vull...
estàs en un club de lectura,
sí,
no?
Sí, jo no ho vull
per
creure.
Per tant, això pots captar-ho, no, una mica?
Jo me penso que, clar, el que es veu, no? Perquè jo vaig a clubs de lectura, jo coordino el club de lectura a Tortosa, i quan vas a clubs de lectura, el 95% o el 90% són dones. I llavors, clar, jo me penso que aquesta no és la proporció, no ho vull creure.
La proporció, no, segur que no.
Segur que no, però no sé per què, no sé per què els homes no manifesten tan públicament
les sensacions
que llegeixen,
no?
O, no, que... no ho sé, però realment als clubs de lectura és espectacular, no? La proporció de dones és increïble. Ara a mi m'escriuen homes també que han llegit el llibre, per tant jo penso que també, però jo tot i així, la proporció...
Les lectores són més expressives.
Sí, com a mínim sí. Com a mínim us manifesteu
no sabem
més.
Si
eh?
Són, no sabem si són més, però expressives sí.
I jo, en general, jo intueixo que sí, que hi ha més lectores que lectors.
I quina cosa té de menys, el fet de l'ofici d'escriure?
Menys. Home, el que m'agrada menys potser són aquestes petites frustracions que et queden a vegades quan no t'acabes de sortir, no? o quan has escrit alguna cosa i dius realment que t'adones que no funciona, i poca cosa més. Home, el fet de la petita frustració també, que és, no, dius, ostres, no puc viure d'això, no puc viure del cuento. No? Tot i que treballo en un ajuntament, però no, però vaig i treballo, tampoc no hi vic del cuento allí. Llavors, sí. Dius, clar, dius, quantes coses podria fer si les 7 hores que jo vaig a l'Ajuntament tots els dies les digués a escriure, no? Què podria fer? No? I aquest pensar què podria fer també et queda certa frustració.
Què hi penses dels llibres digitals?
Bé...
Com ho veus?
Sí, jo no sé, jo penso que els llibres digitals, a veure, és una cosa imparable, no té, no té aturador, serà el que vindrà. Jo penso que no cal preocupar-nos en excés, no? És com si fos, què penses dels llibres de butxaca o els llibres de tapa dura? Què és millor, no? Amb doble línia, però, o línia, lletra negreta, o en cursiva, o en Times New Roman.
Sí, però
ara, jo penso que és el format, no? O sigui, jo penso que el que existirà sempre és gent que escriurà per expressar emocions, sensacions, i hi haurà gent que llegirà i que sentirà emocions i sensacions.
Però tu creus que la sensació del paper i la sensació de la maquineta serà el mateix?
Jo penso que sí, potser per a nosaltres no.
No, clar, és que això pot ser una cosa...
Potser per a nosaltres no ho sé. No ho sé, eh? I jo llegeixo blogs molt sovint i hi ha blogs fantàstics i en 10 línies t'expressen moltes emocions i molts sentiments. Jo penso que només és el mitjà, és com si, no sé, potser nosaltres sentirem aquesta enyorança del paper, però no sé, potser fa segles hi havia gent que sentia enyorança del papir, no?
Mm-hmm. És un canvi.
I no hi ha ningú que avui cregui que s'hagi de tornar al papir, no? O... Ara és un format, alguna vegada he dit, en broma o no, que si per arribar al lector ha de ser en format paper, en format paper, en format digital, en digital, i si ha de ser en supositori, doncs en supositori, no? Com sigui, no? I les noves generacions, a veure, és el que em va comentar un dia Jordi Ferrer, que és l'editor de Cossetània, clar, nosaltres, la nostra generació, som immigrants d'aquestes noves tecnologies, no? De llegir la pantalla. Som immigrants, i hem arribat
tard,
i ens hi anem acostumant, anem intentant adaptar-nos, però les noves generacions han nascut en això, és el seu hàbitat natural, llegir en el mòbil, en format PDF,
sí,
o el que sigui, no?
és
el seu hàbitat natural i suposo que és el que faran.
T'havies plantejat fer el que has fet? Això que estàs fent en aquests moments, fa temps tu havies replantejat i m'agradaria fer això, o tot el que estàs fent t'anar sortint, diguem-ne, per...
No, jo no m'ho havia imaginat mai, eh? Vull dir, és una cosa que moltes vegades explico, no? A vegades quan vas a col·legis, no? Dius, ara, jo quan estudiava, no quan feia la primària, quan acabava la secundària, quan jo tenia 25 anys, és que ni m'imaginava arribar a publicar un llibre ni arribar a fer les mogudes, perquè jo era una persona molt tímida. Jo, a veure, jo entrava al bar del poble i entrava així, ai, cuidado que me miren, cuidado que no sé què, era una persona molt, molt introvertida, molt tímida. Llavors jo organitzava unes jornades i presentar-les i parlar en públic i organitzar llibres i jo era inimaginable, no? Jo sóc el primer sorprès i, per tant, si ho he fet jo, ho pot fer qualsevol.
Cap a on creus que va el món de la literatura en aquests moments?
Doncs realment això és una bona pregunta, no? Bona pregunta de la que desgraciadament no tinc resposta. Ara hi ha una gran crisi, tots ho sabem, que afecta a tot, I la literatura, doncs, evidentment, i la cultura en general són dels primers que ho noten, això, no? Perquè realment quan s'han de retallar diners, tant d'ajuts oficials com algú que s'ha de gastar els diners propis, i dius, bueno, que m'he de comprar un jersei o un llibre, no? Doncs moltes vegades s'ha de comprar un jersei nou, no? O una... La gent està retallant despeses i els llibres es nota molt. De fet, moltes vegades he parlat amb bibliotecaris i el nombre de préstecs ha pujat moltíssim, no? La qual cosa vol dir que, bona notícia, la gent no renuncia a llegir, que clar, llegir pot ser gratuït, si un vol.
Que molta gent ho sap, això pot ser.
I la gent potser no se n'adona, vull dir, pot ser gratuït llegir, però clar, si les vendes baixen molt, clar, si aquesta indústria, a veure, és un negoci, no? Les editorials necessiten vendre llibres per a continuar, no? I necessita tindre llibres que es venguin molt per a poder-ne publicar altres que potser no es venen tant i que és molt interessant que es publiquin. Jo em penso que el que serà la gran salvació de tot això és, evidentment, el format digital, internet, la xarxa. A la xarxa s'està escrivint moltíssim, moltíssim. Vull dir, no, és impossible llegir-te cada dia el que s'està escrivint en català.
Jo a vegades penso que, per exemple, això, clar, dius, la xarxa s'està escrivint moltíssim, però és que jo comparo una miqueta amb les màquines de fotos digitals, que tothom fa ara, ara tothom tira 50.000 fotos, però ningú en veu cap.
Sí, això és un gran combat, no, que tinguem amb la...
Jo no ho sé, a vegades tinc aquesta sensació també, no? amb la xarxa, que pugui passar això, no? Que se publiqui molt, vull dir, s'escrigui molt, però desapareix, és una miqueta fum, escriure sobre la boira, no?
Sí, no? És...
Jo tinc aquesta sensació.
Sí, jo també, jo també la tinc, i és una de les coses que te planteges moltes vegades, no? Dius, aquí estàs escrivint poemes, reflexions... Jo i centenars de persones i milers de persones, i jo només parlant en l'àmbit català, no? I que estàs penjant aquí a internet un munt de literatura, i dius, això d'aquí 10 anys, 15 anys, 20 anys, això ho podrà llegir algú? Això estarà en algun lloc? Això es perdrà definitivament? Així com les nostres fotos,
Que
tenim al disc dur, que no ens en recordem de gravar-les en un CD, i es trenca el disc dur i perds totes les fotos. I que la millor el CD que t'has gravat d'aquí 10 anys també no es podrà llegir tampoc.
Exactament.
Per tant, no ho sé, és una gran incògnita, és una cosa que s'ha de reflexionar.
Exactament.
Perquè, però no sé, jo penso que de la quantitat, no? Jo penso que de la quantitat també surt qualitat, no? Vull dir, no ens hem d'entristir o de patir perquè potser hi hagi massa quantitat i no es pot llegir tot, no? Jo penso que de la quantitat al final també surt la qualitat, no? I la possibilitat d'escriure, que potser fa 10 anys no existia, clar, una persona es pot muntar un blog i començar a escriure les coses i sap que algú llegeix, algú. Que moltes vegades, si no fos per això, potser dius, bueno, doncs no escric. Sí, però aquesta petita obligació de dir, no, jo escric perquè ho penjo al blog, ho penjo...
I s'ho ha de veure
algú. I t'anima a escriure, no? I només que una persona
et respongui, ja et sents pagat, exactament. No?
I per finalitzar aquest apartat, què t'ha portat aquesta feina a nivell personal, la d'escriptor?
Bé, a mi realment m'ha enriquit molt aquesta la, clar, perquè això d'escriure t'ajuda a ordenar-te a tu mateix els pensaments, no? A pensar-te, t'obliga a pensar. Hi ha gent que potser escriu i no pensa, no ho sé, possiblement són els llibres més venuts, no ho sé, però t'obliga a pensar, a ordenar-te els pensaments, a reflexionar, a madurar, no? A créixer com a persona, no? I fins i tot és curiós, no? Perquè personatges que tu has creat, no? Que són, dius, clar, són personatges que he inventat jo, no? I aquests personatges, en certa forma, t'aporten coses a tu, no? És no sé si estic boig.
Te fan de mirall.
Sí, no sé si estic boig o què, però una mica... Clar, perquè
els també te manen, no?
Sí, evidentment, sí, perquè tu a vegades fas un conte dient vull anar allà i no t'has donat compte i has anat a un altre lloc. I que està bé, no? Perquè ets tu el que has volgut anar. Però, en certa forma, t'ajuda a créixer molt com a persona, el fet d'escriure. És un exercici que hauria de fer tothom. Sí, escriure a nivell particular, no cal ni que sigui professionalment, sense intenció de viure del cuento ni res, però penso que és un exercici que s'hauria de practicar molt més, llegir i escriure, i s'hauria de fomentar molt més, sobretot als col·legis, perquè jo el que veig és que la dinàmica és una mica a l'inversa, no? De treure hores de dedicar a les llengües, i nosaltres jo penso que si ens caracteritza alguna cosa és la capacitat del llenguatge, no?
Estàs molt bé. Jo penso que amb aquest missatge que ens ha donat Jesús, doncs penso que és molt apropiat, entre altres perquè ho diu ell, i entre altres doncs perquè també una miqueta resumeix aquest apartat del tema del fet d'escriure i el fet de llegir, que penso que és un fet capdalt com a persones, no? Molt bé, doncs ara després d'això passem al tercer apartat del programa, que és el perfil humà. Aquests són preguntes breus i també respostes doncs breus.
Molt bé.
Quin és per tu el millor moment del dia?
El millor moment del dia possiblement és quan has acabat la feina de treballar a l'Ajuntament, després també faig classes particulars, aquell moment que has acabat el que eren les obligacions, no? A les 7 de la tarda, 8 de la tarda, i dius, bueno, ara tot el que queda del dia és meu, no? Possiblement aquell és el moment més bonic.
I un dia rodó per tu què seria?
Un dia rodó és que pot ser tantes coses, des d'un dia que no fas res, un dia que has escrit un conte, un dia que has... tots els dies, és que jo penso que ens hem de plantejar que tots els dies han de ser rodons, perquè tots els dies passen coses perquè siguin rodons.
I un dia dolent?
Un dia dolent, a veure, que pot ser un dia dolent, un dia que el meu fill plori no sé per què.
Una bona notícia que t'agradaria llegir o escoltar?
Bueno, aquí ja podríem caure en molts tòpics, no? Però mira, per a ser una mica, no, no cal parlar de les guerres, la fam, tot això és molt bé, no sé. Un dia que, per exemple, s'ha incrementat l'índex de lectura a Catalunya, per exemple.
Un viatge per recomanar?
Un viatge per recomanar. Per exemple, però no anar gaire lluny, us puc recomanar, o bé recomanaria el Priorat, però ja és evident, una comarca que és molt veïna, per exemple, la Matarranya.
Molt bé. I un lloc per viure, i no em diguis ni Val Tortosa ni Cornudella, eh?
Molt bé, doncs bé, dels viatges que he fet així, a vegades ho penses, no? Visites una ciutat, dius, aquí m'agradaria viure, no? I una de les ciutats que m'agradaria viure, perquè hi vaig estar molt bé, va ser Ribadesella. Si no ho ha estat, us ho recomano també per a visitar.
Molt bé.
I un lloc per oblidar?
Un lloc per oblidar... A vegades, certs moments del passat, per exemple. Col·lectiu, sobretot.
I si et perds, que et busquin, on?
Si em perdo, que em busquin... a veure... On me podrien buscar? Què sé jo? A Siurana.
Què arribaries a fer o què has fet per amor?
Bé, per amor, què arribaria a fer? Bé, tot. De fet, tot ho faig per amor.
Alguna mania confessable que tinguis?
Alguna mania confessable? Bé, doncs, per exemple, no sé, això li fa molta gràcia a la meva dona, perquè a vegades, si me menjo un plat, no, que hi ha diversos ingredients, i sempre primer me'n menjo primer totes les patates i després menjo el bistec. A més de fer-ho barrejat, és una mania com una altra.
Un color que t'agradi?
El blau mateix.
I parlen de menjar, quin és el teu plat preferit?
Bueno, en general, xocolata. Si porta xocolata, ja és benvingut.
Un llibre per recomanar la seva lectura.
No, clar, bueno, evidentment que tu l'has dit Jesús Maria Tibau, sí, però a part d'aquests...
Ell sempre és molt generós amb els altres escriptors.
Sí, doncs mira, posats a recomanar un llibre, us recomanaria, com que hem parlat abans d'Incerta Glòria, ja es dona per recomanat, Benissanet, d'Artur Blader.
Un llibre per tornar a llegir?
Un llibre per tornar a llegir, jo penso que s'hauria de tornar a poder llegir tots, cosa que és impossible, excepte la guia telefònica, que no... Però un llibre per tornar a llegir, doncs, per exemple, no sé, El Quixot mateix.
I un llibre que no hagués pogut acabar?
Ui, un llibre que no hagi pogut acabar. Això... És que ja no me'n recordo. Ja no me'n recordo del títol.
Un cantant o un grup musical?
Bé, un cantant, doncs, bé, ho tindré molt fàcil, aquí el meu amic i admirat Jesús Fuster, i un grup musical, doncs podríem posar Supertramp, un clàssic.
Quina pel·lícula de cine recomanaries?
Una pel·lícula de cine, doncs per posar una mica d'humor, humor que sempre ens convé, La vida de Brian.
Quina ha estat l'última descoberta, una cosa que t'hagi cridat l'atenció?
L'última descoberta, per exemple, perdona-me, el llibre que estic llegint ara, que m'està agradant molt, que és Lolita, tot un clàssic de Nabokov, que també el recomano.
I de què ets fan? És a dir, què és el que t'agrada molt?
M'agrada molt intentar descobrir les petites coses que ens fan feliços.
I abans d'acabar, demano un desig.
Un desig, doncs, en fi, avui en dia, doncs, que tothom pugui viure de les coses que li agraden fer.
Doncs molt bé. Aquí donem per acabat ja la nostra entrevista amb el Josep Maria Tibau.
Esperem que el proper... És que no sé per on vas. I fins aquí aquest espai de perfils a Ràdio Falset aquest mes de novembre.
Us esperem el proper mes amb un altre personatge. Bé, amb una, millor, amb una altra persona, per parlar amb ella tranquil·lament.
El programa Perfils us posa al vostre abast la possibilitat de proposar-nos persones per al programa o preguntes que poden anar introduint en les properes converses als nostres convidats.
Per això sempre tenim els telèfons de l'emissora disponibles i també el correu electrònic.
Volem la vostra participació activa, també fer-nos suggeriments sobre qualsevol aspecte del programa.
Ens podeu tornar a sentir el dissabte a les 3 de la tarda.
Hem realitzat aquest programa l'Agustí Massip i jo mateixa, la Montse Mateos. Avui no ha pogut vindre el Miquel, l'hem trobat a faltar.
Això mateix. El control tècnic, el Jordi Soldevila, sense el qual això tampoc fora possible fer.
I amb el nostre agraïment més sincer al convidat d'avui, el Jesús Maria Tibau, que jo voldria dir que quan tu dius que eres un nen petit, d'un poble petit, d'una comarca petita, però ets un gran home.
Gràcies.
Doncs molt bé, amb aquestes paraules ens acomiadem. Espero que t'hagis sentit a gust amb nosaltres.
Molt.
I si et sembla, abans d'acabar, ens voldríem demanar una cançó que posarem per acomiadar el programa d'avui.
Bé, està cantat. La cançó que proposo és Una sortida digna, precisament, que és la cançó que em va inspirar el títol del llibre del gran amic i cantant Jesús Fuster.
Doncs molt bé, amb això ens acomiadem. Fins al mes que ve. Gràcies per escoltar-nos i adéu-siau.
Els fils obrers que han deixat les fades. A poc amb els genolls pelats, després de fer i desfer plomalls de flors amossegades. Aixeco el cos adolorit pels anys malmesos, estripant bombolles d'aire. Amb el dubte aferrat a les espatlles, sense gosar contradir la vida. I pareixia en cau, a plom el desencís. Retallo espigues de llautó ensucrades per endolcir-ne els versos de cristall que se m'escolen per les nafres. La nit s'escurça esquena enllà, mentre els baralls del sol rellisquen per entre un cel de teranyines, i el pas del dia tremolós trepitja els anys per vèncer. Camino amb els sentits oberts i la mirada ampla. I si a mig camí de l'enyorança l'averí, la tendresa es vesteix de covardia, tan sols em va passar d'una carícia. Fora capaç de capgirar les faldes, d'endormiscar les nimfes amb enganys i fer d'una princesa cent gripaus, i del destí una sortida digna. d'endormisca les nimfes amb enganys i fer d'una princesa cent gripaus i del destí una sortida digna i del destí una sortida digna.